Gràcies a tothom. M'agradaria començar breument però sincerament agraint a la Fundació Jaume Bofill i en particular a la Mònica i a l'Ismael, perquè quan fem recerca des de la universitat, i de veritat que seré molt breu, no sempre aconseguim que la nostra recerca arribi en el món que estudiem. I jo estudio temes de desigualtat educativa, avui parlarem d'abandonament escolar, aleshores em sembla imprescindible que la recerca connecti amb la realitat i contribueixi a transformar pràctiques. Aleshores, en aquest sentit, el meu sincer agraïment a la Fundació Bofill per generar espais, per publicar, per difondre i per discutir d'aquestes qüestions i, per tant, per permetre aquest pont entre l'acadèmia, a vegades excessivament academicista i tancada en els seus espais, i la realitat educativa que pretenem transformar. Aleshores, gràcies a la Fundació i gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Com comentava l'Ismael fa un segon, l'objectiu d'aquest informe és analitzar l'abandonament i el fracàs escolar que tenim a Catalunya, però allunyant-nos del que han estat com els dos discursos dominants en aquest àmbit. Un, els i les joves abandonen perquè no els interessa, perquè tenen altres interessos, perquè volen fer altres coses i, per tant, hem de respectar aquesta llibertat de decisions individuals. I dos, el focus dominant que s'ha posat durant molts anys en el mercat de treball. Aquí, ho deia l'Ismael abans, no pretenem negar la importància del mercat de treball. Evidentment que és important, però el que també és important posar de manifest, i això és el que vol fer l'informe, és veure de quina manera el sistema educatiu repercuteix en aquest abandonament escolar. Perquè si no, no hi ha marge de política educativa. Si tot s'explica per mercat de treball, només hi ha política laboral, de rendes, etc. Aleshores, el que posa de manifest l'informe és que sí que hi ha espai de política educativa per combatre el fracàs i l'abandonament escolar. I per això el que fem és posar la mirada sobre el funcionament del sistema educatiu, posar la mirada en el que s'ha entès com els factors push, que no només són aquells que estiren els joves des del mercat de treball per abandonar, sinó que tot sovint els empenyen o que generen condicions perquè no estiguin vinculats amb el seu procés educatiu. Aleshores, l'informe el que fa és centrar-se en aquestes condicions per l'èxit educatiu que es generen des del propi sistema, d'acord? I ho fa a partir d'una triple mirada, que és la que intentaré desenvolupar, una triple mirada coordinada, que és imprescindible tenir en compte com aquests tres vèrtexs sumen i interaccionen un amb l'altre. Un és el de la segregació escolar, i ja m'avanço, fins ara a Catalunya abandonament escolar i segregació escolar s'han treballat de forma independent, i el que posa de manifest la recerca és que cal connectar aquestes dues qüestions no només a nivell analític, sinó també i sobretot a nivell de política educativa. Dos, tota la qüestió de com es fa l'atenció a la diversitat dins els centres d'educació secundària obligatòria, que recordem i subratllo, són centres d'educació secundària obligatòria, per tant són un dret per tots els nostres alumnes, per tots els nostres joves, i el dret no només està vinculat en estar a un centre, sinó en aprendre en aquell centre, en tenir experiències educatives mínimament satisfactòries i en que aquella credencial te generi oportunitats per fer alguna cosa després, i després hi tornaré. I en tercer lloc, l'informe posa l'èmfasi en el professorat, en els docents, que són els que interaccionen quotidianament amb els alumnes. Per tant, segregació escolar, atenció a la diversitat i professorat són els tres eixos per entendre l'abandonament escolar. I això ho fem des d'una mirada qualitativa en què pretenem anar més enllà de l'estadística i pretenem entendre com els alumnes i els docents entenen, experimenten i viuen les situacions de fracàs i abandonament escolar. És una mirada que vol entendre com es viu el fenomen, com se senten els joves en risc d'abandonar, com se senten els docents que quotidianament estan gestionant riscos de fracàs i abandonament. I per això, i això ho passo molt ràpidament, dir-vos només que jo ara, com deia l'Ismael, estic portant un projecte que és sobre transicions a l'educació postobligatòria, però aquesta recerca s'ha desenvolupat en el marc d'un projecte previ que es coneix amb l'acrònim AppJoves, i tenim una web que és appjoves.es, per si voleu buscar informació. Ha estat un projecte de 3 anys i mig, un projecte I+D finançat pel Ministeri, en què hem fet moltes coses, però una d'elles ha estat un estudi etnogràfic a 5 centres d'educació secundària de Barcelona, amb nombroses entrevistes, observacions, grups de discussió, etc. I que és d'aquest projecte, és d'aquests estudis etnogràfics que avui presento els resultats que hi ha en aquest informe. D'acord? Aleshores, el que faré molt breu al principi és ensenyar-vos només un parell de dades per posar de manifest el que dèiem abans i després entrar en les tres línies d'anàlisi. D'acord? Primer, dues idees de partida que són fonamentals. U, és veritat, durant la crisi l'abandonament escolar de Catalunya s'ha reduït molt, però aquest abandonament continua estant molt lluny de la mitjana europea i en qualsevol cas no s'explica per la situació de desenvolupament econòmic del nostre país. Actualment a Catalunya encara tenim un 18,9% de joves, gairebé un 20% de joves, que no obtenen la credencial considerada mínima per qualsevol oportunitat d'inclusió laboral, social, etc. Però és que és important tenir en compte que, a part d'aquest gairebé 20%, que és molt, al nostre sistema educatiu hi ha coses que no reflecteix en les estadístiques. Sabem, per exemple, que durant la secundària postobligatòria hi ha joves que abandonen però no estan recollits. Sabem que durant l'ESO hi ha joves que aconsegueixen el certificat però no tenen el nivell de competències per després poder continuar amb èxit a la postobligatòria. I això ho dic perquè aquest 18,9% és greu en si mateix, però ho és encara més perquè és l'extrem del que estem explicant. Hi ha altres fenòmens que contribueixen a explicar aquest 19% que no estan recollits en estadístiques. Aleshores, és un percentatge que no ens podem permetre com a país perquè posa en risc no només el desenvolupament econòmic, sinó sobretot la cohesió social del nostre país. Segona idea de context, l'abandonament escolar no es genera de forma aleatòria entre els i les joves. Els riscos d'abandonament escolar es concentren majoritàriament a nois de baix estatus socioeconòmic i cultural i d'origen migratori. Aleshores, els percentatges de fracàs i abandonament escolar reprodueixen la desigualtat social de partida del nostre sistema. Per tant, no només és un problema en si mateix, sinó que és un problema d'equitat. És un problema que posa sobre la taula que el nostre sistema educatiu no està aconseguint reduir la desigualtat social de partida dels nostres joves i de les nostres famílies. Per tant, és imprescindible posar sobre la taula aquesta qüestió, de nou, perquè si volem avançar cap a una societat cohesionada, no ens podem permetre que siguin precisament els grups més perjudicats socialment els que també estan constantment més perjudicats educativament. I això es dona en tots els indicadors del procés educatiu, d'acord? Aquí, per exemple, teniu una dada en clau de gènere que posa de manifest que els nois abandonen molt més els estudis que les noies, i aquí sabem que hi ha elements de mercat de treball, però el que fa el nostre informe és veure de quina manera des del sistema educatiu es construeix l'alumnat amb potencialitat d'èxit en clau de gènere. Aleshores, és un element crucial a posar sobre la taula. O aquí, per exemple, teniu una dada vinculada amb l'alumnat repetidor, posant de manifest que sistemàticament repeteix més aquell alumne de baix estatus socioeconòmic i cultural. Per tant, el que us deia abans, l'abandonament escolar reprodueix desigualtat, però també els indicadors previs vinculats en repetició, competències i graduació. Per tant, és un problema urgent del nostre país que hi hem de posar solució i que hi ha marge de maniobra des de la política educativa. Aleshores, assenyalades aquestes dades de context, passo a indicar els tres grans àmbits d'anàlisi: segregació, actuació de l'ESO i expectatives docents. Primer, segregació escolar. Com deia abans, fins ara segregació escolar i abandonament escolar s'han treballat de forma independent. Nosaltres el que posem de manifest és que per lluitar contra l'abandonament escolar a Catalunya és imprescindible lluitar al mateix temps contra la segregació escolar. Perquè la segregació escolar el que fa són dues coses. d'una banda repercuteix sobre els propis docents, sobre les pràctiques pedagògiques, sobre el currículum. És el que altra recerca prèvia havia identificat com a efecte procés. És a dir, el que fan els centres educatius no és independent dels i les alumnes que tenen. Les possibilitats d'acció dels centres educatius estan vinculades amb els i les alumnes que tenen. Aleshores, els centres que concentren més problemàtica social, i amb més problemàtica social em refereixo a alumnes en situació de pobresa, de misèria, alumnes que estan constantment arribant durant el curs degut a processos migratoris, desnonaments, etc., els centres que concentren la complexitat social del nostre territori són precisament els que es troben constantment en la necessitat d'haver de negociar i pactar les seves pràctiques quotidianes. L'informe el que posa de manifest és que tot docent, i d'això en parlaré després, ha de fer alguna cosa més que transmetre continguts. La funció docent no és només ensenyar matemàtiques o ensenyar filosofia, és també garantir que tothom se senti a gust, és també atendre els i les joves des d'un punt de vista emocional i personal, però els docents que treballen en contextos de màxima complexitat social són els que es troben sovint amb la necessitat d'haver de triar entre una cosa i l'altra, perquè sovint han de resoldre problemes, emergències quotidianes de supervivència de les seves famílies i dels seus joves, que això, sens dubte, afecta les possibilitats d'ensenyament i aprenentatge. Perquè si tu tens un alumne que t'acaba d'arribar d'un país X quan portem 3 mesos d'escolarització, sens dubte has de parar la teva forma de treballar perquè pugui tenir qualsevol possibilitat d'èxit. Aleshores, la segregació escolar genera contextos escolars molt diferents i possibilitats d'èxit altament polaritzades. En aquest sentit, l'informe també posa de manifest l'efecte que té la segregació escolar sobre els docents, sobre la sensació de frustració, de desànim, d'incapacitat d'arribar als objectius, precisament per aquesta sobrecàrrega de funcions que, si no generem contextos escolars més heterogenis, difícilment podran combatre. Al mateix temps, l'informe el que posa de manifest és que la segregació escolar té efectes sobre els alumnes. En contextos escolars on hi ha més complexitat social, o en els dos sentits, els alumnes, el que es considera normal de fer i d'esperar, les disposicions envers l'estudi, el comportament escolar, les expectatives per l'educació postobligatòria, estan condicionades pel grup d'iguals. Aleshores, en centres educatius on lo normal, lo esperat, és portar-se malament, és no respectar el docent, això es retroalimenta i es reprodueix. En centres educatius on el que tothom fa és anar a batxillerat quan acabes l'ESO, això condiciona els amics. Mentre que en contextos on lo esperat, lo normal i lo que adquireix valor és deixar els estudis abans d'hora, això té un efecte sobre els altres. Per tant, la segregació escolar genera abandonament escolar, u, perquè afecta els i les adolescents generant models de pràctiques, d'aprenentatge i d'expectatives i aspiracions condicionades pels altres, i dos, perquè condiciona les pràctiques pedagògiques del professorat i les seves possibilitats reals de canvi. D'acord? Per tant, és el primer element que posa de manifest l'informe. Segon, el funcionament de l'ESO. El funcionament de l'ESO que tenim avui en dia dificulta la prevenció integral de l'abandonament escolar prematur. Bàsicament per 3 motius. El primer, l'estructura de l'ESO. Continuem tenint una ESO que confon, i ara ho explicaré millor, comprensivitat amb homogeneïtat. Tenim un sistema d'educació obligatòria fins als 16 anys, que teòricament fa que tots els alumnes rebin el mateix currículum, rebin els mateixos estímuls d'aprenentatge fins que compleixen l'edat obligatòria. Això, però, no és el mateix que una forma d'ensenyar uniforme, una forma d'ensenyar únicament homogènia, pensat en un model d'alumnat. La nostra ESO continua sent o continua estant basada en un model molt transmissiu, en el que el docent transmet coneixements i l'alumnat escolta i els rep. continua estant basat en un model molt academicista, en què hi ha alguns tipus de coneixements que es consideren millors gairebé per defecte que altres, i com a conseqüència d'aquesta forma de treballar tan segmentada, tan encara basada en matèries, en què les matèries parlen poc, en què es fa poc treball per projectes globalitzat, cooperatiu, aquesta forma tan homogènia d'entendre l'organització curricular i pedagògica de l'ESO genera que l'atenció a la diversitat, i ara ho desenvoluparé millor, acabi funcionant com un pal·liatiu per a aquells alumnes que no arriben en aquest nivell d'ensenyament. I ho dic entre cometes precisament per això, perquè és una forma d'aprendre, és la transmissiva acadèmica, però n'hi ha altres que no agafen la mateixa presència en l'organització quotidiana de l'educació secundària obligatòria. Aleshores, d'una banda, una estructura de l'ESO, com deia, molt homogènia, molt uniforme, en què predomina un model d'ensenyament fortament compartimentat i encara estructurat per matèries. Dos, unes formes d'agrupament de l'alumnat que són, en molts casos, totalment homogènies i que contradiuen la lògica que estaven dient abans. Si creiem de veritat que hi ha múltiples formes d'aprendre, i això a nivell discursiu gairebé tothom coincideix en assenyalar que hi ha múltiples formes d'aprenentatge, que hi ha múltiples intel·ligències i que totes són igual de valuoses, si de veritat creiem això, que els i les joves i les persones aprenem de formes diferents, els agrupaments homogenis contradiuen tota aquesta lògica. Els agrupaments homogenis el que fan és posar alumnes considerats bons, i ho dic entre cometes, i alumnes considerats dolents, junts durant tot el temps escolar, a vegades durant els 4 cursos que dura l'ESO. L'informe el que posa de manifest és que aquesta forma d'agrupar a l'alumnat el que fa és polaritzar els resultats. Per què? Primer, perquè es basa en una idea falsa d'aquestes habilitats. És possible que tothom sigui dolent en tot, sempre, i que algú sigui bo en tot, sempre? Si entres una mica en les dinàmiques de funcionament dels centres i en les formacions de les capacitats i les intel·ligències dels joves, és bastant complicat. Tots tenim diferents capacitats i diferents habilitats. Aleshores, que els alumnes bons, entre cometes, i dolents, entre cometes, estiguin sempre junts, es basa en una idea errònia d'aquestes capacitats i habilitats preestablertes. Dos, penseu en el que dèiem abans de la segregació entre centres. A nivell de centre passa el mateix. Si tu com a docent vas ensenyar en el grup dels bons o en el grup dels dolents, això condiciona la teva pràctica, condiciona la teva expectativa. Els grups de bons alumnes reben més estímuls per l'aprenentatge, estan vinculats amb docents que creuen més en ells. I el mateix el que us deia amb l'efecte dels companys. Els grups dels bons i els grups dels dolents, tothom sap, sigui explícita o implícitament, si està un grup de bons o està un grup de dolents. I ara faig una petita cunya. Ahir, no sé si algú de vosaltres va veure Merlí, però després els alumnes dels instituts d'ESO que parlen d'aquestes qüestions posaven de manifest això. Tothom sap si estàs en un grup bo o en un grup dolent. I això, sens dubte, afecta la teva autoestima. Com a persona i com a adolescent en un moment clau de formació de la personalitat, estar en un grup considerat dolent és evident que repercuteix en la teva percepció de tu mateix i en la teva pràctica educativa. Aleshores, l'informe el que posa de manifest no és una dicotomia entre agrupaments sí i agrupaments no. Hi ha formes d'agrupar els alumnes que evidentment permeten transmetre aquesta idea de personalització dels processos d'aprenentatge. Els grups petits, els grups que són flexibles de veritat, els grups heterogenis, els grups en què en una situació escolar X ens juntem aquest nombre d'alumnes per aquest objectiu, però després l'agrupament canvia per assolir un altre objectiu, això contribueix en aquesta personalització dels aprenentatges. El debat no està en agrupaments sí, agrupaments no. El debat està en que l'agrupament homogeni dificulta les possibilitats d'aprenentatge, sobretot pels que estan pitjor. Aleshores, contradiu aquesta idea de la diversitat de formes d'aprendre que s'hauria de respectar durant l'educació secundària obligatòria. Així mateix, l'estudi posa de manifest que a vegades determinades adaptacions curriculars, determinats grups de reforç i determinats agrupaments flexibles, que en la terminologia el que pretenen és això, doncs en aquestes matèries aquests alumnes estan junts i en aquelles altres ho estan els altres, que no sempre a la pràctica funcionen com a tal, i que moltes vegades en nom de l'adaptació curricular el que es fa és simplificar el contingut, el que es fa és entretenir els alumnes. Posem aquest grup d'alumnes en el grup de reforç i per tant el que fem és entretenir-los perquè no molestin a la resta. Per tant, això no només té efectes en la vida quotidiana d'aquests alumnes, sinó també en el seu futur, perquè alguns d'aquests alumnes aconsegueixen graduar però sense les competències necessàries per poder accedir a una postobligatòria en qualsevol garantia d'èxit. Aleshores, l'informe el que fa és posar de manifest que hi ha marge de maniobra per transformar pràctiques curriculars i pedagògiques que funcionen a l'interior de l'educació secundària obligatòria, que no oblidem, és obligatòria perquè és un dret per tothom, i el dret no només està en estar dins l'institut, sinó en poder aprendre i en tenir experiències escolars satisfactòries, perquè no ens podem permetre que els i les nostres joves en 12, 13, 14, 15 anys sentin que són dolents, que no són capaços per fer res a la vida, que no són capaços per estudiar i que allò no està fet per ells. Què vol dir això no està fet per tu? De veritat no tens cap interès a la vida? Aleshores, no ens podem permetre una organització de l'educació que consolida formes d'ensenyament i aprenentatge en què uns són identificats com bons i uns són identificats com dolents, perquè això fomenta l'abandonament escolar i fomenta la desvinculació escolar. I finalment, i molt vinculat amb el que acabem de dir, l'informe subratlla el pes del docent. Primer hem parlat dels contextos escolars, de quin és l'alumnat que hi ha als centres. Després hem parlat de pedagogia, hem parlat de currículum, hem parlat d'agrupament, però aquí hi ha una figura clau que és el docent. El docent és la figura que porta a terme les pràctiques pedagògiques. Aleshores, aquest docent s'ha d'entendre en el marc dels altres elements que hem explicat. Aquest docent s'ha d'entendre en un centre escolar específic, s'ha d'entendre en el marc d'un disseny curricular i pedagògic específic. L'informe no pretén culpar els docents, perquè això no ens portaria enlloc. L'informe pretén posar de manifest el rol imprescindible que té el docent, tant en l'èxit com en el fracàs escolar. El docent pot salvar els alumnes i en molts casos ho fa, però el docent també pot enfonsar els alumnes. I això és fonamental, perquè l'informe el que posa de manifest, i després ho remarcaré a les propostes, és que calen recursos, i tant que calen recursos, cal estabilitat docent, i tant que cal estabilitat docent, cal replantejar dissenys curriculars, però també cal replantejar la pròpia figura del docent de l'educació secundària obligatòria. Els nostres centres d'ESO encara tenim docents que pensen que la seva funció és transmetre, ensenyar matemàtiques, ensenyar literatura catalana, ensenyar física i química. I aquesta és una funció necessària però insuficient per un docent d'educació secundària obligatòria. La funció del docent, sigui de primària o sigui de secundària, és també vincular els joves, és també generar entorns de cohesió social entre els alumnes, és generar entorns de respecte i solidaritat. Per tant, si el docent no es responsabilitza de l'èxit o fracàs escolar dels seus, dels nostres joves, difícilment s'aconseguirà l'èxit. Aleshores, l'informe d'una banda subratlla i posa de manifest el rol crucial que tenen els docents per salvar i per estimular els joves, però d'altra banda posa de manifest que encara hi ha dues grans creences molt esteses dins els centres d'ESO que el que fan és el contrari, és impulsar cap a l'abandonament. Una és la de pressuposar que hi ha alguns joves que tenen talents gairebé de forma natural, que els porten a l'èxit escolar. L'informe el que posa de manifest és que el talent i l'interès també es construeix escolarment. I de fet, tenim alumnes entrevistats que amb un docent són molt mals alumnes i amb un altre docent són excel·lents alumnes. L'interès no es genera enmig del no-res. Si tu tens vinculació emocional, identifiques que allò que estudies et pot servir per alguna cosa, et connecta amb les teves necessitats i els teus interessos, les possibilitats que allò t'agradi són majors. Aleshores, aquí no es tracta de talents naturals. Sí, perfecte, pot haver un adolescent que sigui més llest que un altre per aquesta cosa A, però potser no ho és per aquella altra cosa B. Aleshores, els talents i les intel·ligències són múltiples, però es construeixen dins l'entorn escolar. Aleshores, pressuposar que els joves abandonen perquè no els interessa és ometre el rol actiu que té el professorat en la generació de l'interès. De fet, sabem per aquesta recerca que l'interès es genera en el dia a dia dels centres, que els professors i les professores aconsegueixen despertar o matar l'interès dels nostres adolescents. I en segon lloc, sovint ens trobem amb explicacions del fracàs i l'abandonament escolar que culpen a les famílies d'allò que fan els seus fills i filles. És molt important posar de manifest que en l'abandonament, el fracàs i l'èxit és una suma de factors. Aquí no estem dient que la família no sigui important. Evidentment que sigui, que és important. Aquí només aconseguirem lluitar de forma sistemàtica contra l'abandonament amb una combinació d'agents i factors que vagin en la mateixa direcció. Però el que no podem és culpar a les famílies pressuposant que no s'interessen, que no cuiden i que no ajuden els seus fills i filles. Perquè a vegades el que veiem és que aquesta família no ve a la reunió. A vegades veiem que aquesta família no ha ajudat el seu fill i filla a fer els deures. A vegades veiem que aquesta família no està mai amb els seus fills. Però d'aquí no podem pressuposar que les famílies abandonin els seus fills i no s'interessin per la seva educació. És imprescindible reforçar els canals de comunicació escola-família, perquè tot sovint hi ha desconeixement de models d'organització familiar que es donen per descomptat, i tot sovint les famílies no saben com apropar-se als centres i com vincular-se, què demanar en els docents dels seus fills i filles. Si a tu un docent et diu que el teu fill o filla necessita anar a un grup flexible perquè això serà millor per ella, com a família, com ets capaç de qüestionar aquesta qüestió si l'expert en pedagogia és l'altre? Però la qüestió és que s'amaga sota aquesta "això serà millor pel teu fill o filla, aquest grup serà flexible". Aleshores, és imprescindible reforçar els mecanismes de connexió família-institut perquè no expliquem l'abandonament culpant a la família del que fa amb els seus fills i filles. Per tant, que els docents creguin que tothom pot arribar al final, que tothom pot aprendre i que tota família està potencialment capacitada per ajudar els seus fills és fonamental per l'èxit escolar. Dit això, i a nivell de propostes, el que fem a l'informe és agrupar-les en tres grans blocs que segueixen la lògica que he explicat fins ara, però que estan connectades entre si. Propostes per lluitar contra la segregació, per millorar l'organització de l'ESO i per transformar les creences i les pràctiques docents. Jo subratllaré algunes d'aquestes propostes en els tres grans blocs, però important dues coses. No perquè hi hagi múltiples fronts ens hem de perdre, no. Els fronts estan clars i sabem des d'on hem de començar a intervenir, i d'altra, la combinació d'elements és el que ens permetrà avançar. Aleshores, a nivell de segregació escolar, creiem que és imprescindible que a Catalunya despleguem un pla integral de lluita contra la segregació escolar que faci ús de la normativa que tenim, perquè la tenim, i que ens permeti territorialitzar els plans i les accions. Perquè si dèiem abans que l'abandonament i el fracàs es genera sobretot en els centres escolars que concentren més desigualtat, que concentren més complexitat, és imprescindible que la lluita contra la segregació escolar reforci, per exemple, els plans educatius d'entorn ara mateix infrafinançats, que reforci tota l'estructura comunitària que hi ha al voltant dels centres educatius, que generi itineraris d'èxit entre les diferents etapes educatives. Aleshores, lluitar contra la segregació vol dir també generar itineraris d'èxit en contextos territorials específics en totes les etapes educatives dels joves. I això implica també i sobretot protegir els centres amb més complexitat social. No es tracta només de garantir, desplegar una normativa que permeti més heterogeneïtat social entre els centres, sinó que precisament aquells centres que tenen una situació més complexa, que agrupen alumnes més pobres, que tenen més mobilitat d'alumnat, estiguin protegits, tinguin més hores d'atenció, tinguin bloquejades les ràtios, tinguin capacitat de poder estabilitzar les seves plantilles, perquè si els docents en contextos de més dificultat se'n van constantment, com podrem fer projecte per generar possibilitats d'èxit per a aquells alumnes? Necessitem que els docents en els centres amb més complexitats socials vulguin anar-hi i s'hi vulguin quedar i puguin fer-ho, i per tant protegir-los en aquest sentit. I necessitem, com deia abans, que en el territori es generin itineraris d'èxit. Pensar que aquí l'estudi es centra en l'educació secundària obligatòria, però que això té un abans i això té un després. Aleshores, d'on venen els nostres alumnes des de la primària? On poden anar a la postobligatòria? Aleshores, lluitar contra l'abandonament escolar des d'aquesta mirada vinculada a la segregació implica una mirada territorialitzada, implica una protecció dels centres que estan en situació pitjor. En segon lloc, a nivell d'atenció a la diversitat, tres grans elements. El primer, ja ho he dit abans, és imprescindible abordar una reforma de l'ESO, i això també ho vull subratllar per no generar mals entesos. És una reforma de l'ESO que la que plantegem nosaltres s'allunya radicalment del que proposa la LOMCE, que és la llei que tenim avui en dia sobre la taula que planteja una reforma de l'ESO. La LOMCE el que fa és generar mecanismes per expulsar prematurament els alumnes del sistema i generar mecanismes en què sovint de forma amagada es consoliden aquestes formes de segmentació dins el sistema. Nosaltres el que plantegem no és això, és una reforma de l'ESO que permeti precisament tenir a tots els alumnes junts, que és on han d'estar, perquè és el seu dret, aprendre junts, però de forma que es flexibilitzi la càrrega horària, curricular, pedagògica, que hi hagi més espais de treball col·laboratiu entre els docents, que es permeti un treball globalitzat on els docents poden treballar junts. I això només ho podran fer si comencem a pensar en una organització per projectes en els centres educatius que sigui real, si comencem a ampliar els temps de reflexió i coordinació docent. Els docents no poden estar tota l'estona dins l'aula, evidentment és imprescindible, però han de tenir espais per pensar sobre la seva pràctica. Per tant, s'han de flexibilitzar els temps a dins els centres i se'ls ha d'acompanyar, i això és fonamental. Aleshores, aquesta reforma de l'ESO creiem que no s'ha de desplegar enmig del no res, sinó que s'ha de desplegar enmig d'un model de governança de l'educació que tingui com a pilars la proximitat, en relació al que us deia abans del territori, la cooperació entre centres. Si els centres competeixen, no arribarem als objectius que ens estem plantejant, l'autonomia i la democràcia. Els centres han de tenir autonomia pedagògica per poder gestionar el seu currículum, la seva pedagogia i els seus grups de la forma que considerin més adequada pels seus alumnes. Però aquesta autonomia no ha de reproduir la desigualtat social entre centres, no ha de fer que alguns centres estiguin abandonats. Ha de ser una autonomia acompanyada de recursos, acompanyada no només de recursos sinó de professionals i guiada per una base de proximitat i cooperació entre els centres educatius del territori, perquè en el model actual els centres, el model predominant és que els centres competeixin més que els centres col·laborin, i si no avancem en un model també de transmissió de models i de bones pràctiques entre centres, difícilment avançarem en el problema que estem abordant. I finalment, pel que fa als docents, aquí despleguem propostes que bàsicament es vinculen a la formació i a la relació entre el professorat, com us deia ara. D'una banda, creiem que la formació docent és fonamental, la inicial i la permanent, una formació que permeti qüestionar-se aquestes creences, que permeti identificar prejudicis si són, que permeti qüestionar aquestes perspectives del dèficit i que generi més espai als docents per saber, per reflexionar sobre diferents formes de ser, d'aprendre i d'estar a l'escola, i també una formació que capaciti els docents per generar aquests entorns heterogenis que us deia abans. La reforma que plantegem no es pot basar només en la voluntat del professorat i en tenir la sort que toqui un docent que ja sap fer això, sinó que hem de capacitar els nostres professors i professores perquè generin, gestionin aules heterogènies i siguin capaços de desplegar processos d'ensenyament i aprenentatge que valoren aquests diferents ritmes, intel·ligències, etc. I això es vincula també amb aquesta col·laboració i coordinació entre centres. Pensem que el desplegament de les xarxes de centres és un element fonamental, no la generació de xarxes en el temps lliure com a voluntat dels docents de fer més, sinó dins el temps dels docents, el fer xarxa, el relacionar-se amb altres, l'aprendre dels altres, formar-se, és igual d'important que estar dins l'aula. Precisament per això, perquè si creiem en una funció docent que no només és transmissora de coneixements, sinó que fa alguna cosa més, necessitem donar-li espai per fer-ho. I finalment, pensem que és fonamental garantir l'acompanyament dels professionals per part de les administracions educatives. Els professionals han de tenir estabilitat docent, els professionals s'han de sentir acompanyats i no punits, i els professionals han de tenir possibilitats de carrera professional, perquè són professionals de l'educació i per tant és de rebut que tinguin possibilitats d'estar reconeguts per la seva tasca, igual que tots i a totes ens agrada que ens reconeguin per la nostra. Per tant, no podem esperar que el canvi escolar es basi només en la motivació docent. La motivació és imprescindible, però aquesta motivació ha d'anar acompanyada de recursos, d'estabilitat, de carrera professional i de possibilitat de desplegar la seva funció en contextos el més equitatius possible. I diria que amb això acabo la presentació i moltes gràcies.